els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
La veu de la caritat amb la col·laboració de Càritas Catalunya tots els dilluns a aquesta hora. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Va tenir lloc el 5 d'octubre la jornada Ocupació i regularització, experiències d'èxit en la contractació de persones migrades. Va ser al Centre Cultural La Mercè de Girona amb l'assistència de més d'un centenar de persones. La jornada, que es va marcar en la Jornada Mundial pel Treball Decent, que se celebra cada 7 d'octubre, va servir per conèixer millor i reflexionar davant de les possibilitats de contractació que ofereix el mercat laboral a les persones migrades que no disposen de permís de treball. Va estar organitzada per Càritas Girona amb la col·laboració de Justícia i Pau de Girona, la Pastoral Obrera també de Girona i la Cambra de Comerç de Girona, així com l'Ajuntament de la ciutat i la petita i mitjana empresa Pimec Girona. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Girona, va destacar la presentació que es troben que la tramitació administrativa s'allarga molt i l'empresa no pot esperar, que aquest desencaix és motiu de debat avui i que és per això que demanen celeritat. La sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida es va omplir gairebé el 4 d'octubre passat per seguir l'acte inaugural del curs amb una xerrada a càrrec de Joan Carrera. Sota el títol Ecovalors, el ponent va exposar un breu resum de l'encíclica Laudato Si i va explicar com l'actual crisi ecològica té les seves arrels en una manera de relacionar-nos tant amb la natura com entre els éssers humans i que la qüestió social i ecològica van del bracet. Carrera va voler posar especial èmfasi en els valors no sempre practicats que trobem en el cristianisme i també en l'humanisme. Càritas Parroquial de Solsona ha iniciat aquest octubre amb il·lusió un nou projecte. És un cicle de xerrades i tallers mensuals adreçats a usuaris i voluntaris de l'entitat catòlica i oberts a totes les persones que hi vulguin participar. L'objectiu és oferir una formació on es tractin temes d'interès que ajudin en el dia a dia. La primera activitat es va fer el 3 d'octubre. Una voluntària de l'Associació Síndromes Arrítmics Relacionats amb la Mort Sobtada va oferir una xerrada i un taller pràctic amb primers auxilis. I el projecte Fita de Càritas Manresa va ser distingit aquest diumenge passat amb el Premi Pere Casaldàliga 2023, que concedeix el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que es fa a Manresa, a Navarcles i a Sant Fruitós de Bages. Està en marxa des del 2005 i la iniciativa vetlla per donar formació transversal a persones en risc de quedar excloses del mercat laboral i ajudar-les després a trobar un lloc de feina. El lliurament del premi el va fer Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe Pere i presidenta de la fundació que porta el seu nom. Aquest dilluns, com cada 16 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació i un any més aquesta cita no ha estat exempta de reptes. Encara que es van registrar avenços en la disminució de la fam a l'Àsia i a l'Amèrica Llatina, ha continuat augmentant aquesta situació de necessitat alimentària a l'Àsia Occidental, al Carib i a totes les regions del continent africà. Arreu del món, la inseguretat alimentària afecta de manera desproporcionada les dones i els habitants de les zones rurals. En molts països, l'augment del cost d'una dieta saludable va coincidir amb una davallada dels ingressos disponibles. Més de 3.100 milions de persones, el 42% de la població mundial, no es podien permetre una dieta saludable el 2021, cosa que representa un augment de 134 milions de persones en comparació amb el 2019, tot just abans de la pandèmia. Una altra dada és que només durant la pandèmia del Covid-19, el nombre de famílies europees que van sol·licitar assistència alimentària va incrementar-se aproximadament d'un 30%. Per parlar del dret a l'alimentació i de l'erradicació de la pobresa, de la qual es commemora el dia aquest dimarts 17 d'octubre, ens acompanya avui Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Novament un goig saludar-lo. Senyor Francesc Roig, bona tarda.
Molt bona tarda a tots els oients de Ràdio Estel.
Bé, què ha suposat l'alça de preus tan desorbitada?
Bé, aquesta alça de preus suposa, com és lògic, un desafiament addicional per a moltes economies amb ingressos baixos, que han de destinar una part molt important dels seus recursos a aquesta mancança d'alimentació. I tot i així, no aconsegueixen assegurar-se una alimentació ni suficient ni adequada. Per tant, si ens referim, per exemple, a les dades que tenim de l'últim informe InfoESA de l'any 21, el 23% de la població de tot l'estat espanyol es va veure obligada a reduir les despeses en alimentació. Una situació que després es va agreujar encara més amb la situació d'exclusió i la pandèmia que hi va haver pel mig i que va afectar un 59%. I el 12,6% de la població que ve més o menys a consistir en un 6 milions de persones a tot l'estat espanyol. I tot això, diguem-ne, aquests 6 milions actualment, avui, estan experimentant privacions alimentàries fins al punt d'impedir portar una dieta adequada i torna a ser la població més vulnerable en l'exclusió i la que més viu aquesta situació.
On neix el problema, senyor Francesc Roig?
De fet, el problema és difícil, de vegades, de predir o indicar amb exactitud on neix el problema. Però el problema no rau en la manca d'aliments al planeta, que, tot i que sabem, amb el tema de la crisi climàtica, que hi pot afectar en segons quines zones, i sobretot el continent africà, sinó aquesta situació es deu en la manca d'accessibilitat i com es realitza aquest accés. És a dir, aliments n'hi han, però com arriben, de quina manera es traslladen, com es comercialitzen, qui se n'aprofita. Per tant, per cada persona hauríem de dir, perquè tingui una dieta de qualitat, equilibrada, nutritiva, suficient i adequada, segons els gustos, segons els costums, segons les cultures i també segons l'estat de la salut de cada persona. Per tant, hem de dir que l'alimentació és un bé públic que exerceix un paper essencial en la vida i el benestar de tot ésser humà. No és una mercaderia i no s'ha de tractar com a tal. No podem fer negoci amb els aliments a costa de les persones necessitades.
Quan va començar Càritas a facilitar ajuts alimentaris?
Això ja fa molts anys. Tots els oients hauran recordar, i si no ho recorden perquè són joves, doncs els més avançats en experiència d'edat, sí, ho recordaran, que més o menys cap als inicis de l'any 1947, una de les accions més destacades que va efectuar Càritas a tot l'estat espanyol va ser la distribució de l'ajuda nord-americana, un cop superat el període d'autarquia que va imposar el règim franquista, i amb aquest nou acord amb Amèrica, amb Estats Units, es va poder fer el famós Pla Marshall després de la Segona Guerra Mundial, la famosa llet en pols, bàsicament.
Bé, per tant, això ve de la postguerra mundial, també després de la Guerra Civil Espanyola. I com van evolucionar posteriorment els rebostos de Càritas?
Bé, doncs, durant dècades, el model dels rebostos de Càritas ha anat evolucionant cap a la dignificació del lliurament dels aliments. És a dir, aquella tendència assistencialista que tots hem conegut a Càritas i que, evidentment, era la solució idònia en aquells anys, ara pràcticament la podem anar descartant perquè hem de buscar que les persones es dignifiquin en el lliurament dels aliments i dels productes per a la higiene personal i, sobretot, que hem avançat molt cap a models menys assistencialistes. Els famosos SDA, els Centre de Distribució d'Aliments, que són models cooperatius, projectes municipals en estreta col·laboració amb els ajuntaments i altres entitats socials. Però aquest model, sobretot, hem de tenir en compte els canvis que s'han esdevingut, que són reducció de donacions de les empreses, descens de la capacitat adquisitiva de les famílies, i això, després de la pandèmia, ho hem vist. Les famílies amb la disparada de preus que hi ha en els lloguers, en l'alimentació, etc., les famílies han vist molt reduïdes els seus recursos.
Sí.
I aquesta alça desorbitada de preus fa que tinguem una situació d'esgotament d'un model que ens interpel·la a fer una reflexió a un canvi de paradigma en aquest aspecte.
Avui el testimoni és Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, aquí a la veu de Càritas. Precisament demà vostè participa en una taula rodona sobre els canvis que suposarà el nou sistema de la Unió Europea que s'implementarà el proper any 2024, sistema per distribuir aliments d'una manera, diguéssim, més pràctica, o no sabem si millor o pitjor. Què en pensa? Què ens diria?
Bé, sí, davant de la posta en marxa aquest proper any 2024 del nou model del FEAD, que en diem, de la Unió Europea, evidentment se'ns plantegen nombrosos interrogants i situacions, no diré paradoxals del tot, però amb certes contradiccions. A hores d'ara, per exemple, no sabem la quantia econòmica que la Unió Europea transferirà als Estats membres via FEAD, és a dir, per l'alimentació. Sí. Ni tampoc de quina manera el govern espanyol determinarà les quanties econòmiques per a cadascuna de les 17 comunitats autònomes de l'estat espanyol.
Sí.
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, pel que fa al nostre govern, encara no té definits tampoc els criteris i els protocols d'actuació ni qui facilitarà les targetes moneder, que al cap i a la fi aquesta modalitat de les targetes moneder ja la venim practicant, sobretot en l'àrea interurbana de Barcelona,
sí.
Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Diocesana de Sant Feliu o Càritas Diocesana de Terrassa, ja venen practicant amb assiduïtat aquest tipus de targeta moneder.
Sí.
Però els serveis socials municipals què faran? Com ho administrarem? De quina manera ho canalitzarem? Les entitats socials, als supermercats, de quina manera col·laboraran, etc.
Sí.
Tot això encara són interrogants. I en un tercer bloc, atenent a la quantia, a la quantitat transferida a cadascuna de les comunitats autònomes i l'adjudicació econòmica per persona o per nucli familiar, no sabem encara quantes famílies o persones es podran beneficiar, perquè tampoc sabem la quantitat i de quina manera s'haurà de fer. Per tant, el dubte és quantes persones se seguiran quedant excloses i, per tant, sense ajuts per aliments. Aquesta és la gran incògnita
i
el gran repte.
Llavors, cap a on hauríem d'orientar la situació actual, senyor Roig?
Bé, evidentment, en primer lloc, el que cal és garantir una cistella bàsica per a les famílies necessitades. Però creiem que la substitució dels aliments que arribaven amb els fons FEAD per a la compra d'aliments per part del govern espanyol a les comunitats autònomes, no és la via més adequada, com fins ara s'havia fet. S'imposa, doncs, com ja he dit abans, un canvi de model fonamentat en la garantia de drets que es faci a través de les prestacions socials existents o d'altres que es puguin crear en el futur.
Quines alternatives podem plantejar al model que ara comença a aplicar-se a partir del gener?
Home, des de Càritas Catalunya, que agrupa les 10 Càritas diocesanes del territori català, apuntem algunes mesures i alternatives de cara a la posta en marxa d'aquest nou fet, com, per exemple, caldria efectuar un estudi sobre la insuficiència alimentària a Catalunya. Hauríem de saber realment quin és el dèficit real de l'alimentació a Catalunya. Després, hauríem de reduir les compres i les donacions d'aliments en espècies i incrementar els recursos destinats a millorar l'eficiència de la cadena alimentària, així com la recuperació dels aliments en tots els esglaons de la cadena de producció. Continuen malbaratant molts aliments. Per altra banda, els ajuntaments haurien de facilitar ajudes econòmiques municipals per a situacions d'emergència, per a persones en situació de pobresa, i incloent en aquestes persones de pobresa persones migrades sense autorització de residència, és a dir, sense empadronament. I no perquè no el vulguin, sinó perquè moltes vegades continuem tenint ajuntaments que dificulten aquests empadronaments. També és vital l'ampliació de la renda garantida de ciutadania a col·lectius que són susceptibles de rebre-la, però que no han estat inclosos en percebre, és a dir, no han estat inclosos de rebre la renda garantida de ciutadania, sí, perquè ja rebien altres prestacions de la mateixa administració I, per tant, caldria introduir millores en aquesta renda garantida de ciutadania que contemplin ajudes econòmiques per al lloguer o el relloguer d'habitacions, l'empadronament de totes les persones que viuen al territori català, independent de la seva situació administrativa. Una persona sense estar empadronada és una persona sense papers total. I, per tant, qualsevol estructura de la que tenim organitzada a nivell social la rebutja.
Sí. I, finalment, molt breument, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, com afectarà la nova situació als rebostos de les Càritas parroquials?
Aquest és un tema molt important per a tot el voluntariat dels nostres rebostos i crec que haurem de posar en marxa un model híbrid provisional, però limitat en el temps,
clar,
que combini, per exemple, les tradicionals donacions d'aliments amb la implementació de les targetes Moneder. També s'hauria i s'ha d'aprofitar aquestes fantàstics equips de voluntariat que fins ara Càritas disposa, que poden orientar el seu compromís cap a altres projectes que requereixin del seu suport. No tot s'acaba donant aliments o bosses d'aliments. Ens preocupa, doncs, especialment l'augment de la soledat. Per exemple, la soledat no desitjada, naturalment, de les persones grans. La necessitat que siguin testimonis i persones de referència per a les generacions joves, aquestes persones grans, no que siguin mobles ja a punt d'entrar en l'aspecte més residual de la seva vida. En aquest sentit, no podem perdre de vista la utilització de la saviesa i els seus valors d'experiència que han acumulat al llarg de molts anys, com tenen altres cultures.
Sí, sí. En definitiva, que això no comença de zero, perquè ja hi ha un llegat, ja hi ha una acció social amb l'alimentació. Veurem com es resitua tot.
Exacte.
Haurem de seguir. Sí, i tant. Moltes gràcies, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per haver-nos atès en el Dia Mundial de l'Alimentació. Que vagi molt bé aquesta jornada d'aquest dimarts. Fins una altra. Bona tarda.
Com sempre, moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients de Ràdio Estel.
I ara uns apunts d'agenda. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya organitza la jornada El nou model alimentari, implicacions i reptes per a la garantia del dret a l'alimentació. Tindrà lloc aquest dimarts, coincidint amb el dia per l'erradicació de la pobresa, a 11:15 del matí, al Hub Social del carrer Girona 34 de Barcelona. Dimarts 17 i 24 d'octubre, aquests dos propers dimarts, de 11:45 del matí a 13:45 del migdia, al Seminari de Barcelona, curs bàsic de voluntariat social amb el professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Barcelona. Aquest dimecres, dia 18, de 10 a 12, al matí, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, Càritas d'aquesta diòcesi organitza un curs de gestió de conflictes adreçat a persones voluntàries de Càritas. També aquest dimecres, a les 4 de la tarda, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Terrassa organitza en format online una sessió informativa per a persones interessades a fer voluntariat. I aquest dimecres, però a les 5 de la tarda, en format presencial a la plaça Nova U de Barcelona, seu de Càritas Barcelona, el programa de voluntariat d'aquesta Càritas organitza una sessió informativa sobre voluntariat. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.